Fa 2 anys i mig que la Laura Fendrick va marxar a treballar a Quito, una ciutat situada a 2.800 metres d'alçada amb un clima eternament primaveral. En aquesta ciutat de l'Equador, la Laura treballa en una organització internacional com a gerent de comunicació regional. El seu objectiu és contribuir a reduir la pobresa. El cert és que la Laura, amb 38 anys, en fa 20 que volta pel món. Laura, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, com anem?
Els teus pares són suïssos, però tu vas néixer i vas créixer a Catalunya. Aquí vas viure, crec que fins als 18 anys, i sí. Des d'aleshores no has parat de voltar.
Sí, des d'aleshores no he parat de voltar. Als 13 anys ma mare ja em va dir que acabaria de l'altra banda del món i tenia raó.
La va encertar, eh?
Sí, la va encertar totalment.
Vas marxar primer a Suïssa a estudiar traducció.
Sí.
I després... Primer... Sí, 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 digues...
Sí, seguint una mica les petjades de ma mare, que era la seva il·lusió fer traducció de jove i mai va poder. I llavors doncs jo ho vaig fer, però ja me'n vaig adonar que no era el meu.
Mm-hmm. Després, de fet, vas estudiar Relacions Internacionals i també Relacions Públiques.
Sí.
I vas estar un parell d'anys treballant per l'ONU a Nova York.
Sí, vaig estar a les Nacions Unides a Nova York, mm-hmm. 2 anys i mig.
Què feies?
Abans de marxar a Quito.
Què feies a Nova York, a l'ONU?
També treballava en comunicació, però aquesta vegada treballava per un institut que era l'Institut de Formació i Recerca de la ONU, que en realitat el que fa és sobretot formació dels diplomàtics que són, diguéssim, nous en un sistema multilateral com és la ONU. Uh-huh. I llavors els hi ensenyem... diguéssim, les bases per poder negociar bé, fer resolucions i saber el que fan a la ONU.
I què és el que et porta a Quito, Laura?
Doncs quasi sempre, des de fa 10 anys, em venen a buscar de diferents feines. Fa temps que no busco feina, perquè tinc un currículum que és una mica bastant complet, però també bastant polivalent. I un antic col·lega em va venir a buscar perquè pensava que amb el castellà, l'anglès i el francès i amb els coneixements de desenvolupament, relacions internacionals i comunicació, doncs podria ser la persona que buscàvem per al lloc de gerent de comunicacions d'Amèrica Llatina.
Uh-huh. I exactament quina és la teva tasca a l'Equador?
Doncs soc la persona que coordina la comunicació interna i externa de SNB Llatinoamèrica. Llavors m'ocupo des dels butlletins interns i diguéssim, tot el que és informació interna per l'Amèrica Llatina entre els empleats i la gerència, però també amb les altres regions on SNB opera, que són Àsia, Àfrica i els Balcans.
I com és la ciutat i el país? Pels que no hi hem estat, com ho definiries?
Doncs ho definiria com un país molt... És petit, relativament petit en termes de Llatinoamèrica i els països que hi pot haver. Doncs és un país relativament petit, on tot està bastant a tocar, on hi ha costa, serra i Amazonia, i els contrastos són molt, molt grans. La gent també canvia molt de la costa a la serra i de la serra a l'Amazonia, però és un país molt complet. Molta gent coneixerà les Galápagos, però hi ha moltes més coses a veure, i la gent és molt servicial i molt simpàtica, molt treballadora, i també doncs, saben fer festa i divertir-se, i és fàcil tenir-los de col·legues i d'amics.
2 milions d'habitants és el que té Quito, i com tu deies, no? La gent extremadament amable.
Sí, és una ciutat molt petita en relació a les altres capitals d'Amèrica Llatina, quan es pensa que a Buenos Aires hi ha 18 milions, o que a Lima hi ha 8. Clar, 2 milions sembla com quasi una capital de província i no tant una capital de país. Uh-huh. L'altra ciutat important és Guayaquil, que és la capital industrial, i diguéssim que són els dos pols grans d'activitat del país. I el que és interessant és justament doncs, que es pot conèixer gent molt diversa, cada vegada s'està fent més cosmopolita, i la veritat és que catalans també n'hi ha a Quito bastants, i hi ha un casal i tot, i, sí. i així es va fent vida allà.
I un clima extremadament primaveral.
Sí, diguéssim que com estem a l'Equador no hi ha estacions marcades, només el juliol i agost és el que se defineix com a estiu, i és l'època en què plou menys i hi ha més sol i a la tarda hi ha una espècie de brisa que és típica de l'estiu d'allà, però si no, no hi ha diferències molt marcades entre estacions. I només a la costa hi ha una època que seria més de pluja, que ells li diuen hivern, i una època més d'estiu que és més calorosa. Però és l'única diferència. Si no, més o menys tot l'any tenim el mateix clima i també el que és interessant és que és molt fàcil doncs, passar de calor a fred cada dia, de sol a pluja o una mica de tot. I els taxistes sempre diuen que a Quito sempre hi ha les quatre estacions cada dia.
Cada dia. Vius a 2.800 metres d'alçada. Com es porta això? Com es viu des de tan amunt?
Doncs jo ho porto bé, però hi ha gent que ho porta molt malament. Hi ha gent que té problemes de son, de menjar, de cansament. Jo aconsegueixo anar al gimnàs i fer vida normal. És veritat que els primers mesos era més difícil perquè pujaves dos o tres pisos d'escales i estaves quasi sense asma, però ara ja estic acostumada. Però sí que hi ha gent que té més problemes amb l'alçada.
Uh-huh. Escolta, i fins on es pugui explicar com és un dia teu que no sigui laborable?
Doncs jo soc bastant de caminar, suposo que això em queda de Suïssa, on es camina una mica tot arreu quan es pot i no fa massa fred, uh-huh. I llavors a mi m'agrada molt anar a caminar i per això soc una mica estranyeta allà, perquè tothom va en cotxe a tot arreu. Doncs generalment dissabtes i diumenges començo per caminar una o dues hores per la ciutat, no cal que vagi un parc ni res especial, només per la ciutat, observant, mirant, i després doncs, lo típic, anar a fer compres, segurament sortir i aprendre alguna cosa amb els amics, sortir a ballar i doncs, moltes vegades un sopar o un esmorzar tardiu, un brunch a casa amb amics. Això és el que es fa normalment, no? Una vida molt normal.
I pel que fa als costums, t'has adaptat bé als àpats, per exemple?
Sí, el que no m'acostumo és a menjar arròs a tots els àpats.
Sí.
L'arròs i les patates són molt comuns a tots els àpats i la veritat jo encara no m'he acostumat a barrejar arròs i patates al mateix plat. I llavors soc una mica europea la meva manera de menjar. Però a part d'això, molt acostumada a la manera de fer, als horaris i... Soc algú que també s'adapta molt als llocs on viu, intento tastar tot el que és típic, encara que no necessàriament tot m'agradi. I bueno, la veritat és que s'ha de fer una mica d'esforç també per entendre una mica com cuinen i què són les espècies que utilitzen i coses així, però és fàcil, eh?
Mm-hmm. Escolta, i el nivell de vida des del punt de vista econòmic, què tal? Estem parlant d'un país pobre?
Estem parlant d'un país que té uns contrastos molt forts. S'ha de pensar que Llatinoamèrica és el semicontinent on hi ha les inigualtats més grans.
Uh-huh.
I llavors hi ha gent molt, molt rica i gent molt, molt pobra. A l'Equador hi ha una bona proporció de la població que encara té molts problemes per acabar el mes bé. A més, molta gent, com sabeu, té família a Espanya, als Estats Units o a un altre país enviant diners. I, clar, la crisi també s'ha sentit perquè hi ha menys diners que arriben en dòlars o en euros.
Uh-huh.
I això, clar, perjudica també les famílies que s'han quedat allà. Però al mateix temps és un país que té molts recursos i que té molt potencial i que és un país molt interessant pels catalans per invertir. I ja ho estan fent. Hi ha immobiliàries que ja s'han mogut d'Espanya allà perquè hi ha més mercat allà. Hi ha gent que exporta i importa productes, encara que hi ha aranzells bastant alts. Però també a la presidència actual, el Rafael Correa ha fet molt per la població, encara que no és perfecta i se'l pot criticar per altres coses. Ha fet que la salut sigui quasi gratuïta, ha fet molta infraestructura, ponts i carreteres, i ha promocionat molt el turisme, ha fet moltes coses pel país i perquè la gent tingui feina, no?
Parlant de la crisi, Laura, no sé si has notat que equatorians que en el seu moment van deixar el país per emigrar, per exemple, a Espanya, hagin tornat.
Sí, sí. Hi ha, no diria molts, però ja es nota. El casal mateix de Quito han arribat nous catalans i moltes vegades són parelles mixtes. O sigui, un dels dos és equatorià i un dels dos és català, i generalment venen amb una mica de capital que potser a Catalunya no els hi donaria per fer un negoci, per muntar un negoci, però a Ecuador sí. Llavors hi ha el cas d'un català que ha vingut i ha muntat una empresa de catering i fa paelles i plats típics i canapés i coses així que són més d'aspecte espanyol. Hi ha gent que ha vingut amb també projectes de construcció i més o menys sí que s'ha notat que hi ha gent que torna.
Què costa un cafè a Quito?
Doncs no gaire.
El canvi.
Depèn on vagis, però pot ser des de menys d'un dòlar a $2.50. Com et dic, és un país de contrastes. Llavors hi ha centres comercials que podrien ser del primer món i que són cars,
sí.
I hi ha llocs doncs, de barri on per menys, per 80 cèntims o 65 cèntims ja tens un cafè.
I els Reis a Catalunya, no, Laura?
Els Reis a Catalunya cada any.
Sí?
amb els nebots.
I l'any que ve també?
I l'any que ve també, sí. No, això no canvia. Això quasi sempre es fa d'any en any i ja és costum. Ja la família la tinc allà, la mare, la germana, el germà i els nebots i clar, sempre torno cap allà.
Doncs Laura Fendrick, bon viatge de tornada, moltes gràcies i fins la propera,
Moltes gràcies per l'oportunitat.
Adéu-siau.
Bon any, adéu.